La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Esther, bon dia.
Hola, bon dia, Pep, què tal?
Escolta, com és que aquí a Can Roca d'Esponellà teniu una cuina econòmica?
Bàsicament per tradició, Pep. La cuina que tinc jo ara és la tercera que he vist en aquesta casa. O sigui, jo em vaig veure una amb la meva àvia, una amb la meva mare, i aquesta la vaig posar jo, ara deu fer uns 20 anys.
I tu saps per què se li diu cuina econòmica?
Pues la veritat és que no, perquè de gasto em porta, perquè tot llenya d'alzina, que ara no és gens barata.
Escolta, però i on te la vas trobar, aquesta cuina?
Aquesta cuina és Mas Bagà, que ara ja no existeix, la marca aquesta, i penso que trobar cuines d'aquestes potser ens hauríem d'anar cap al nord d'Europa o al País Basc poder alguna cosa trobaríem, però és difícil, cada cop més complicat trobar-los.
I com funciona?
Mira, és la feina que tenim cada matí, és encendre-la, obrim, té uns aros, els obrim i posem una miqueta de paper, una miqueta de fusteta d'aquesta primeta, encendre i comencem ja a tirar-li la llenya. Quan ja porta una horeta allà que ha agafat temperatura, llavors ja podem començar a utilitzar i a cuinar.
Clar, perquè aquestes cuines no són d'allò d'alumini o de sinoxidable de 2 mil·límetres, no? Són de ferro colat.
Que va, ferro colat, super, super gruixut, no ho sé, deuen fer com uns 10 o 15 centímetres, hi ha alguna planxa, i la part on hi ha la llenya, doncs és aquelles rajoles que són ja expresses doncs, pels focs i tot això, que també s'han d'anar canviant perquè es van cremant.
Ara que som a l'hivern i fa fred, ja va bé escalfar la cuina, però a l'estiu no me l'imagino aquesta cuina encesa.
A l'estiu és una tortura, de veritat. Ara a l'hivern sí, perquè inclús veus tots els camarers que sempre s'acosten cap allà perquè dona molt de caliu. La veritat és que és escalfor, però també és caliu. I a l'estiu, doncs sí, molta calor.
Clar, aquí hi ha una cosa important, tot això, els francesos, els cuiners, diguem-ne, dels grans restaurants, en diuen allò del cub de fer. Una de les coses bones que té aquesta cuina és que el foc, per una banda, és indirecte, és a dir, tu pots coure directament sota de la flama, però gran part de la cuina no cous a la flama, cous amb l'escalfor que genera aquesta gran base, diguem-ne, ferrítica.
Mira, jo encara et diria més, en té tres. Un seria la flama, l'altre seria la planxa i nosaltres hi tenim dos forns. Val? Aleshores, a la flama podries treure els aros i fer-hi unes costelles a la brasa. A la planxa, tot el que s'acosta cap a el que és la flama té una temperatura i si tu vas arraconant allà podries fer una cuina a baixa temperatura, molt i molt a poc, allò de les bombolletes. I llavors tenim un forn molt a prop i un forn inferior, que també canvia molt la temperatura d'una a l'altra. O sigui, imagina't, ja t'he dit quatre.
Controlar la temperatura d'aquest forn, això és artesania culinària.
Sí, això només t'ho dona l'experiència. Jo a vegades ja només de veure de la manera que vull, ja dius, ostres, s'ha d'afegir llenya. I l'altra cosa també és saber comprar llenya, que en comprem de verda, de seca, i en funció del que necessites li vas posant una a l'altra llenya més grossa, si vols anar mantinguent, si vols canya doncs, més verda, més petita, no? Que et doni una calor més ràpida. Inclús t'explicaré, que jo això ja no ho faig servir, la meva mare havia posat carbó, coque, carbó mineral, i allò sí que era, bueno, impressionant. Jo havia vist la planxa vermella roent, brutal.
Si parlem de llenyes, aquí a Esponellà no sé si hi ha alguna llenya que hi va bé, però a tu quina és la que t'agrada? El freixe, el roure, l'alzina, el faig?
No, nosaltres hi posem alzina, bàsicament és alzina, sí.
Escolta'm, ara estic pensant que aquesta cuina que fas tu, aquesta cuina tradicional, més enllà, diguem-ne, del que és la pròpia cuina, sinó la cuina física, és l'antítesis, podríem dir, de tot aquest moviment, diguem-ne, de la cuina molecular, no? De pesar-ho tot en microbalances, amb coses petites.
Jo penso que la cuina tradicional, a part del propi nom, de tradició, de anar passant oralment i d'experiència del que tu has vist amb els teus pares, els teus avis, és una cuina que és de cop d'ull. A vegades me diuen, i què hi poses? Dius, que jo no sé com dir-t'ho, jo ja ho veig el que cal posar, no? Vull dir que ni pesem ni deixem de pesar, i és com una cosa que que et queda dintre i que tu ja veus que allà o li falta calor, o li falta tomata, o que ja veus que allò se t'estanga. És visual, és molt visual i molta experiència, Pep.
Com hi queda aquesta cuina, l'Escudí Carrandolla?
Imagina't, la posem allà i va fent i com que és, això és una cuina d'hores, la cuina tradicional és d'hores. L'Escudí Carrandolla, ja ho saps tu, és, nosaltres comencem l'Escudí Carrandolla a les 5 del matí, vull dir, llavors és anar bullint i anar bullint allà.
Per cert, quin dia toca l'Escudí Carrandolla aquí a Can Roca d'Escudellà?
Bueno, nosaltres intentem fer-la més cap al cap de setmana, perquè així la podem aprofitar, la fem el divendres.
I els dissabtes en sobre o no?
Sí, ja mirem de que en sobri-ho. Hi ha baralles per l'Escudella i Carrandolla, ara aquest temps. A part que hi ve de gust, tot i que aquest any la calor ens ha fotut una mica la jugada, però bueno, sí.
Esperem que plogui.
Ostres, desitgem que plogui, Pep.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Bon dia i benvinguts a La Fonda de Catalunya Ràdio. Després de parlar amb l'Ester de Can Roca d'Esponellà, anem a veure quin restaurant avui de Barcelona ens porta l'Òscar Gómez. També avui tindrem la Menjamiques, que ens proposa un altre productor, i l'Imma Puigcorbé, que ens fa el seu tuit. I avui de què parlarem, doncs, home? Avui hi ha molta gent que té la cassola de bacallà al damunt de la cuina. Doncs farem això, parlarem de bacallà amb bacallaneres i també parlarem de bacallà, però des de la banda del maridatge, amb en Jordi Bord. I acabarem amb en Jordi Esteve de Rim perquè ens faci la seva poesia salvatge. Comencem!
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Ja hi tornem a ser amb aquesta sintonia, l'Òscar Gómez, que ens posa una pàgina més a la Guia Virgínies de la cuina, de la gastronomia a casa nostra. Òscar, bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Què tal, com va això? Cap on ens portaràs avui?
Doncs mira, avui us portaré al centre de Barcelona, al costat de la catedral, a un restaurant que es diu l'Antiquari Gastronòmic, que és una autèntica sorpresa pel barri on està i per la proposta que fa.
Mira que a Barcelona, diguem-ne, hi ha diversos barris que, diguem-ne, que hi ha més part, no?, de gastronomia o altres llocs on, per exemple, en el cas del Gòtic, per exemple, molts restaurants que miren cap al turisme. Però aquí em sembla que anirem cap a altra banda, no?
Sí, mira, és un restaurant obert fa pocs mesos. El cuiner es diu Jordi Martínez, que és un cuiner cordobès amb ascendència catalana, d'aquí ve el seu nom Jordi, i fa una proposta que és menú degustació, que ja és la primera cosa que sobta a tocar a la catedral, un menú degustació amb 10 passes on trobes plats d'una cuina fina, elaborada, senzilla en certa manera, perquè els sabors són molt reconeixibles, però alhora original i amb una personalitat interessant.
Déu-n'hi-do, només menú degustació a la zona del Gòtic, això pinta molt bé, no? Molt interessant.
Sí, realment se surt de tots els esquemes que puguis tenir preconcebuts del barri i bé, si arribes, com ha sigut el meu cas, una estona abans de que comenci el servei, realment l'ambient que dona voltes pels carrers no sembla el més adient per aquesta aposta, que està sortint molt bé, perquè realment, mira, és un dilluns al vespre i ho tenia ple.
Déu-n'hi-do, un dilluns al vespre. Està molt bé això de tenir restaurants a la Guia Virgínies que el dilluns estiguin oberts, eh?
Doncs sí, perquè de vegades costa una mica de trobar-ne.
A veure, va, què vas menjar-hi?
Doncs mira, propostes molt interessants. Un plat basat en els aromes sulfurosos, és a dir, el sulfur que pots trobar, per exemple, a la coliflor, aquest tipus d'aromes que de vegades no són del tot agradables, doncs en Jordi aposta per tractar-los bé, cuinar-los, dignificar-los i, per exemple, fa un plat que és una crema de coliflor torrada i fumada, que atenció, perquè la serveix a sobre d'un tartar de cecina que li dona aquest punt fumat, i per sobre hi posa una sal que sembla una sal, però no, en realitat és un xuletón que han cuit i han deshidratat fins que queda pràcticament deshidratat, i aleshores l'esmicolen i queda com una sal. El resultat és cremós, untuós, divertit, un punt sulfurós i molt golafre.
A veure, què més, què més? Quina gana!
Mira, tenen un plat extraordinari que és un tartar de gamba de Palamós que s'acompanya amb un dim sum, una petita guiotza de llagostí de Sant Carles de la Ràpita, és a dir, que toquen des de la Costa Brava fins al Delta de l'Ebre, i aleshores banyen aquesta guiotza de llagostí de Sant Carles amb una bisque, és a dir, una crema de feta amb la substància, l'essència dels caps, dels crustacis, i és un plat espectacular.
Uf, Déu-n'hi-do, ens n'has dit dos dels deu. A veure, va, què més et va sorprendre?
Mira, un llom de cèrvol que bracegen i posen a sobre llet de cabra torrada en format d'escuma, i ho serveixen amb una xirivia en dues textures, que també és molt divertit que facin servir la xirivia per jugar i allunyar-se una mica dels tubercles més habituals, i salsegen amb una de migles feta amb el que sobra del cèrvol, diguéssim, per no llançar res, i és un plat molt fi, molt potent i molt elaborat.
Déu-n'hi-do, què més?
Vinga, caneló d'ànec de magret i confit d'ànec amb tòfona. Li posen, en comptes, com que el cuiner, el Jordi, és celíac, aleshores, en comptes de beixamel, fa servir una crema de patata tofonada com a salsa, i li posa també tòfona i patata cruixent, que dona un toc àcid dolcet amb petits cubs per sobre, i és un caneló fantàstic i extraordinari.
No tenim temps de dir tots els plats d'aquest menú degustació de 10 plats, però va, digue'm un dels postres.
Vinga, un dels postres. Doncs mira, diré la crema de carbassa, taronja en gel, taronja amarga feta en gelificada, la pell de la taronja encurtida en sucre i un sorbet de clementina. És un postre molt, molt cítric, molt fresc i molt divertit. Juga molt amb textures i és complexa.
Ui, tot això, és que ara mentre estaves parlant, estava mirant aquí a les xarxes socials, tot això amb una cuina petitíssima.
Sí, tenen 1,5 metres de cuina lineal. No tenen ni sortida de fums, vull dir que treballen molt amb runner, baixes temperatures, coccions, suplets. És una virgueria tècnica, però sobretot, de debò, Pep, el que més impressiona és que està molt bo, són plats molt golafres.
Doncs entra a la Guia Virgínies, el restaurant L'Antiquari.
La plaça del Rei número 1 a Barcelona.
De Barcelona. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Soc la Clara de Menjamiques, em dedico a fer cremes de garrofa i avui us parlaré de Corremarges, que són uns productors que es dediquen a treballar amb plantes oblidades. Mireu, Corremarges està a Belltall i Passanant, que és un poble molt petit, de fet estan a la sala de Comalats, i treballen molt amb plantes de marge, és a dir, amb magraners que estan abandonats, amb saúc, amb gavarreres, amb ginebrons, amb serves, amb tot d'aquests fruits que abans s'utilitzaven molt però que s'han anat com perdent tot aquest coneixement. I m'agrada molt i crec que és molt interessant que els conegueu, justament doncs perquè fan un munt de divulgació, fan tallers, fan xerrades i fan unes melmelades i uns elaborats molt, molt bons, que són molt originals i que realment ens ajuden a conèixer el que tenim al nostre voltant i que crec que cada cop més hauríem d'anar tornant a saber d'on podem treure el que ens envolta.
La Fonda, amb Pep Noguer.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Conserveu les tradicions, el saber, el cuinar, i no us deixeu endur per les facilitats que ens donen a l'hora de menjar sense pensar. I així, cada dia, mica en mica, engreixar més aquest sistema salvatge que ens vol ignorants per dependre cada cop més d'ells.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, ens parlen també de la vella Quaresma. Diu, des del dimecres de cendra, just després del Carnaval, fins a la tarda del Dijous Sant, és temps de Quaresma. D'acord amb el calendari litúrgic cristià, la Quaresma, del llatí quadragèsima, 40è dia abans de la Pasqua, és el període de 40 dies anterior a la Pasqua destinat a la preparació espiritual de la festa de la Setmana Santa. Aquest és un temps de purificació que comparteixen les esglésies catòlica, ortodoxa i anglicana, així com part de les esglésies protestants, per bé que amb certes diferències en quant a l'inici i a la durada. Si hi ha, però, una icona que tradicionalment ha representat de forma inequívoca aquest període d'abstinència i contenció, aquest és, sens dubte, la vella Quaresma. Es tracta d'una dona gran, arrugada i amb cara de pomes agres que té 7 cames o 7 arengades i que normalment du a la mà un bacallà i un cistell ple de verdures. Popular també a Itàlia, a França, Suïssa i alguns territoris d'arrel germànica, aquesta figura representa les privacions pròpies de les setmanes prèvies a la Pasqua i complia una funció del calendari casolà. Cada setmana que passava, se li arrencava o se li arrenca una cama i d'aquesta manera els més petits estan al cas de les setmanes que queden per arribar a Pasqua. El propòsit de l'emblemàtica àvia imaginària és recordar que el període quaresmal és temps de privacions i d'abstinència en el consum de carn. Però què cuina la vella Quaresma? Què ens deixa menjar? A la taula de la rondinaire senyora no pot faltar un entrant fet amb cigrons, un plat que ens agrada cuinar. I el plat fort, el bacallà. I és que, antigament, quan el transport de peix cap a l'interior de la península era tortuós, el producte es feia malbé sovint. Per evitar-ho, es conservava el peix en sal. I és que el bacallà és un dels grans peixos que es poden fer amb aquest mètode de conservació i de preservació dels aliments més coneguts i eficaços. El bacallà és el top d'aquestes salaons. I després ja vindrà la cuina del bacallà. I és que avui, aquest divendres de Sant, és temps de fer bacallà de mil i una maneres, més tradicional o més d'avantguàrdia. Però tot el bacallà que comprem o que podem comprar és bacallà, bacallà? És gadus morua? Això en parlarem amb els nostres i les nostres convidades d'avui. Per això avui tenim a la Meritxell Ciurana, que és la presidenta del Gremi de Bacallaners de Catalunya i, sobretot, sobretot, té una bacallaneria a Rubí. I també la Pepi Orihuela Jiménez, que té una bacallaneria a Sitges. Meritxell, Pepi, bon dia. Què tal, com esteu?
Bon dia. Bon dia.
Escolteu, i gràcies per venir avui, que és un dia de festa, que teniu la bacallaneria tancada. Però quan bacallà, deveu haver venut aquesta setmana?
Home, doncs déu-n'hi-do. No com... fa anys que la gent era algo indispensable i era una tradició molt arraigada a el que és la cultura catalana, sobretot, però bueno, encara hi ha gent que manté la tradició.
Sí, i a Sitges també es menja bacallà o no?
Nosaltres a Sitges normalment és una muntanya russa perquè passen èpoques en les que venen molt, a les que venen res, diguéssim, no? Perquè em tingueu. I sí, la Setmana Santa és una bogeria per nosaltres i estem molt contents.
I a l'estiu, quan allò ho teniu tan ple de gent, però sobretot gent de fora de Catalunya, consumeixen bacallà?
Bueno, hi ha gent que s'interessa. Els que sí que tenen més idea d'això del bacallà normalment és la gent que ve de França, i de Portugal, de Brasil també, però sobretot és la gent d'aquí, del país.
Doncs amb la Meritxell Ciurana i la Pepi Orihuela avui parlarem del bacallà a la cuina. Meritxell, què és això del Gremi de Bacallaners de Catalunya?
Bueno, pues mira, som un grup d'amants del bacallà, sobretot, gent que volem que continuï aquesta tradició per molts anys, però sobretot el bacallà tradicional, que això avui en dia hi ha una mica d'incertesa, perquè tenim moltes variants i realment el que nosaltres volem defensar és que la gent reconegui el que és el bon bacallà tradicional, que és el bacallà que ha estat salat i després de salat, perquè aquesta textura que quan menges es desfulla i fa aquesta gelatina, això només ho fa el bacallà que ha sigut salat prèviament. Si tu compres un bacallà fresc o amb alguna botiga de congelats, que normalment el que fan és donar-li un toc de sal, però no és el que nosaltres defensem ni venem i volem que la gent reconegui, perquè realment és un producte excepcional.
Clar, és que hi ha bacallà i bacallà, no? És a dir, no tot el bacallà, entre cometes, que es ven o que un pot comprar és el bacallà que, diguem-ne, els de la cuina tradicional tenim a la ment. De fet, ja fa molts anys que diuen de que els millors amants, els que compren i valoren més el gran bacallà, el bon bacallà, són portuguesos, per una banda, i catalans per l'altra. Però clar, és el que dieu, no?, que avui en dia hi ha molts tipus de bacallà i, de fet, avui ens hauria de servir també per posar els punts sobre les is, Pepi, i de saber que una cosa és el gadus morua i l'altra són altres tipus de bacallans, posem-los i cometes, no?
Efectivament. El gadus morua té una característica principal, com ha dit la Meritxell, que és la salaó d'aquest peix. Aquest peix és considerat un peix salvatge perquè és lliure, viu en aigües molt fredes a les plataformes de l'Atlàntic, és normalment capturat a mà, diguéssim, perquè si ho fan amb les redes, aquest peix es colpeja, alguns es moren, i aquesta musculatura s'impregna de sang, i llavors no és el mateix que el bacallà tradicional d'Islàndia, que és això el que venen a defensar. S'agafa amb canya, se li fa un cop aquí al coll perquè es desacni, uh-huh. i de seguida es posa una galleda plena d'aigua del mar on es deixa algunes hores a dins, perquè amb el bateig del cor és com el peix treu tota la sang del
Clar,
seu cor.
Això ara els japonesos li diuen ikehime, no? Que pues... fan treure, diguem-ne, aquesta part del nervi, aquesta sang de, en aquest cas, diguem-ne, de la tonyina o de sí. qualsevol altre peix, però el que es tracta és que de sang n'hi ve perquè curi bé.
Exacte, i també volia dir que aquest bacallà tradicional d'Islàndia té molta diferència en un bacallà fresc. El bacallà salat complementa més les seves propietats nutricionals. És un bacallà que té moltíssima proteïna, d'un 17 al 20. Té molt calci, molts minerals, vitamina D, i és bo per l'osteoporosis, bo que és cardiovascular, sobretot per als creixements dels nens. És fabulós perquè és un peix que a més no té res de greix, del 0,3 al 3%, i molta més propietat que hi ha.
I, bueno, i per les dones, si hi ha dones que ho escolten, o sigui, la pell del bacallà té la gelatina, això és col·làgen pur, si fora cremes, menges la pell del bacallà i vamos.
A més, és una d'aquelles coses que jo sempre, quan estàs al restaurant i veus algú que menja peix i que deixa la pell, dius...
No, ui,
sí. I per què ho fas,
això,
si això és el més bo?
És un crim, realment sí.
Clar, parleu del bacallà d'Islàndia, de fet, parleu del bacallà de l'Atlàntic, no? Islàndia, una mica això del Mar del Nord, no? Noruega, Barents, Groenlàndia, tota aquesta part també d'Irlanda, que de fet, més o menys, diguem, és tota aquesta zona on les aigües, com dieu, són més fredes, i això fa també que aquesta varietat de bacallà, el gadus morua, transformat, és a dir, salat d'una manera concreta segons la tradició, fa que sigui aquest bacallà tan estimat per nosaltres i que, a més, diguem-ne, si alguna cosa és perquè mengem bacallà aquests dies, és que, clar, abans el peix, ara és molt fàcil anar de la costa a, no sé, a Manresa, no? Però abans el peix ja arribava malament, per això tenim aquesta cultura del bacallà per Setmana Santa i més enllà de la Setmana Santa, no?
Correcte.
Clar, és una manera de que el bacallà arribessi a llocs on no n'hi ha aigua, no n'hi ha mar. Amb la cultura del bacallà, en què els homes abans, sobretot els espanyols, marxaven per un any a capturar el peix i tornar-lo, hi havia un món al tombant d'aquest peix, no? I la veritat és que la gent que pugui acostar-se una mica i saber què és i quina és propietat, quina textura, quina història té el bacallà, i a més també la història de les mames a la Setmana Santa, aquesta tradició que no s'ha de
perdre. I abans és, també era cuina d'aprofitament, perquè abans a la gent ara té el concepte del bacallà és car i no és realitat, perquè, o sigui, la gent no vol bacallà amb espines, llavors sempre tendeix a agafar un llom. Clar, de cada bacallà en surt un llom només, i llavors clar que s'ha de valorar, però abans les famílies grans, que eren molts, compraven un bacallà sencer i amb allò menjaven un mes pràcticament, perquè aprofitaven la pell, aprofitaven els ossos, tot, o sigui, feien menjars un guiso de bacallà amb espinacs, amb les espines que feien allà bullir, com si feien la pell fregida, tot, o sigui, s'aprofitava tot. I ara, clar, la tendència és que ho volem tot net, sense espina, i llavors, clar, canvia una mica el preu, però si la gent segueix comprant el bacallà tradicional d'abans, que menjaven així, amb totes les seves...
I es comprava sencer, eh?
I sencer, que encara existeix, eh? O sigui, hi ha molta gent que encara ho valora, el gust del bacallà 100% amb espina.
Vinga, va, recapitulem, perquè això és interessant. Sempre parleu de el bacallà a l'estil tradicional. Aquest és el bacallà que, tal com deies, Pepi, s'agafen, es pesquen, diguem-ne, de forma salvatge, s'obre pel mig, es treuen els budells, es posen amb aigua de mar perquè així també dessagni i trigui tot això, i llavors ja ve aquella famosa, diguem-ne, imatge, no?, de la tradició bacallanera, que és agafar el bacallà i com el pernil, no? Sal, bacallà, sal, i deixar-lo allà, que deixin a l'aigua i després penjat, que és com us arriba a vosaltres, un bacallà sec i salat, no? Això és l'estil tradicional.
Exacte.
Però després, a partir d'aquí, ja no podríem dir pseudopreparacions que abarateixen el bacallà i que també es fan amb altres races, no?, amb altres varietats de bacallà, que diguem-ne que això el que fan és ja anar més ràpid, no? Per exemple, no?, això que en diuen del bacallà injectat. Aquí hi ha el bacallà sal en toca poca.
Sí. Efectivament, aquí només que tenim sal. Teniu en compte que altres bacallars, aquests bacallars famosos que ara estan posats de moda, el bacallà al punt de sal, però a veure, senyors, el bacallà al punt de sal és molt relatiu. Cada persona té el seu punt de sal. Llavors, un bacallà al punt de sal, bueno, és un eslògan publicitari d'un bacallà que no està curat a l'estil tradicional.
Exacte. Sí, va? Normalment és un bacallà fresc que l'injecten una mica de sal perquè agafi aquest gust que s'assembli al bacallà de salat.
Exacte.
I, perdó que pet, i també, sobretot, tenir en compte que aquest bacallà té conservants perquè duri més.
Correcte.
El nostre no té.
L'únic conservant la sal.
Exacte, que ja és de forma natural. Clar, això em porta també a pensar en una cosa també, que és que aquest bacallà es ven, diguem-ne, de forma fresc, com el pots trobar, diguem-ne, amb un retràctil, però també del postre congelat, que ara que parlaves, Meritxell, del tema del preu, no?, un bacallà congelat, també la diferència és que té aquesta capa d'aigua que fa, diguem-ne, que allò també pesa, eh? Allò
sí,
també
sí.
És preu de bacallà.
Exacte, ho has dit perfecte. O sigui, nosaltres això intentem transmetre-li a la gent, perquè sobretot amb el tema de preus, doncs la gent ve molt escandalitzada de la diferència que hi ha del sec al congelat, i és aquí, o sigui, una mica la merma que té, doncs la capa aquesta que dius tu, molt, molt ben dit, de gel, que un cop l'han descongelat la perd, i perds com un 30% del pes del producte.
Escolteu, i això de l'escrei, què és això de l'escrei?
Ai, això de l'escrei és porta una mica per...
Perquè clar, tu mires a internet i escolta'm, és un bacallà d'alta qualitat que captura durant la migració, bla bla bla.
Sí,
vosaltres que sou els que en sabeu, què és l'escrei?
Pues és un bacallà que ve de Noruega, i realment el que han fet és una campanya de màrqueting molt potent al voltant d'això, no? És un bacallà bo, l'únic que també no té el procés de curació que té el gadus morua, que ens arriba d'Islàndia. Però bueno, també és un bacallà salvatge.
Escolteu, anem a sal al bacallà, perquè jo no sé si tothom de sal al bacallà com s'ha de fer. Emi?
Vinga.
Això és un problema. Quin comença? A veure,
jo mateixa... Clar, primer de tot, jo vinc a les vostres bacallaneries, sigui a Rubí o a Sitges. Si em trobaré per una banda els bacallans allà penjats, no? Que diré, ei, jo sóc d'aquells que el compro sencer, i ves-me'l tallant. Molt bé.
Molt bé.
Clar, en un bacallà sencer hi ha la part de la cua, hi ha la part del llom, que és la part més ampla, hi ha la part de la panxa. Independentment de com ho fem, el secret, diguem-ne, el que hem de fer és treure aquest gran percentatge de sal que ja porta el bacallà i que és sec, i donar-li per una banda humitat i per l'altra, diguem-ne, que ens quedi el punt de sal. Llavors, com ho hem de fer-ho, això? Va.
Què? Jo, pues mira, al final nosaltres tenim un cada maestrillo tiene su librillo, però així una mica general, nosaltres sempre recomanem que el primer que han de fer és hidratar-lo, o sigui, que agafi la textura de com era fresc. I llavors nosaltres recomanem que en 48 hores més o menys, depèn el gruix del bacallà, però aproximadament un parell de dies és el que el bacallà té suficient per absorbir tota l'aigua que necessita per agafar la textura melosa, que és quan te'l menges és el que has de notar. I després, doncs, depenent del gruix del bacallà, doncs 3 o 4 canvis, si és més primer 3, amb 4 si és més gruixut, és l'ideal, depèn del temps que tinguis, amb un dia o amb dos.
Clar, aquí hi ha una cosa que a mi em fa molta gràcia, perquè sempre parlem dels dies i jo sempre dic un depèn, no?
Sí,
i, clar, dius,
exacte.
De què depèn? Dius, home,
del
depèn
temps.
De la quantitat d'aigua que poses per la quantitat de bacallà, i després depèn del temps, no?
Mira, jo quan una clienta em demana com fer-ho, jo li plantejo d'una manera senzilla. Per què? Perquè no és tan complicat. A veure, jo li dic, si tu compres la part més doble, més gruixuda del bacallà, és una tonteria que tu la vulguis remullar en un dia.
Clar. Val,
ho podries fer? Bueno, pot ser sí, val? Però no té... A veure, el millor és deixar-lo hidratar-se. Per això diem que el bacallà s'ha de posar quan necessita en doble. Lo pots tenir en la primera aigua 2, 3, 4, 5 dies. Per què? El motiu és el següent. Tu poses aquest bacallà que està salat, i quan arriba un tope de salació, perquè...
De saturació,
exacte, perdona, ja no desalarà més.
Clar.
Però què li dones? Li dones el temps perquè arribi l'aigua al cor d'aquesta peça.
Exacte.
Clar, evidentment després, en un dia o dos dies, li canvies diverses vegades i ja està, perquè està tendre, diguéssim. Quina diferència hi ha en l'altre que és més prim? Doncs que no necessita tant de temps. En un parell de dies, en un dia, ja ho tens. És ràpid.
Clar, ara em fas pensar que una meva amiga diu la primera aigua hidrata, la segona i la tercera dessalen.
Molt bé.
Efectivament.
Sí, sí.
Va bé això, no?
Va,
sí,
molt, va bé. Molt bé.
Clar, hi ha una cosa molt important aquí també, i és que, a veure, ara encara, diguem-ne, fa un bon temps, i el bacallà, hi ha molta gent que deu pensar, com que està salat, fotem-la a l'aigua i ja està. Però això sempre la nevera millor, no? O no?
Sempre millor la nevera, és d'aigua.
Sí, fredes, encara que a l'hivern, com l'aigua surt freda de l'aixeta, si estigués fora, tampoc és important, perquè, com diem, la sal al final és un conservant, i amb la primera aigua, per exemple, no li passaria res, a no ser que estigui a casa a una temperatura elevada, però bueno, Millor nevera.
Sí, sempre millor nevera. I normalment, perquè tinguessin una idea, el doble d'aigua que de peix.
Clar, és que...
Que es figui el gatet.
Ha de dessalar, com diuen,
exacte.
Eh? Ha de dessalar. De ben segur que ara, mentre estem fent la fonda de Catalunya Ràdio, ens estan escoltant un grapat de famílies a tot Catalunya que ja deuen tenir la seva cassola de bacallà al foc, que es deu acabar de posar. No? Alguns potser els hi falta posar l'ou, els altres les panses, els altres poder confiten. Heu vist que els últims anys, diguem-ne, la tradició culinària ha canviat? És a dir, abans era molt de bacallà amb xamfaina, ous i panses, i ara es fan altres receptes? Vosaltres que veieu bacallà i que segur que parleu molt,
mira,
amb la vostra clientela?
Afortunadament, tenim gent com tu, Pep, i altres cuiners, que sempre ens ensenyen a fer altres coses més creatives. Sí que és cert que la senyora de casa, la senyora una mica més gran, o jo, que no sóc tan gran, m'agrada recordar a la meva família, als meus pares, per això aquesta tradició. Clar, jo abans, quan era jove, deia, oh, mare meva, una cassola d'aquestes de cigrons em va callar. I ara ho veig com una meravella, i quan
sí,
l'estic fent...
Sí, és nostàlgia.
Me'n recorda la meva
clar,
mare i...
Perquè ara estic pensant, tu, Pepi, tu ets a Granar. No, de Granada. Bacallà a Granada, Setmana Santa, em feia o no?
Doncs jo no en recordo, perquè era molt petita. Però sé que la mare ho feia aquí a Barcelona, i això em tueixo que evidentment ja segurament que ho feia.
I tu, Meritxell, que de fet ets la segona generació de la família que es dedica a la bacallaneria al Mercat de Rubí. Tu quina tradició tenies a casa per Setmana Santa del bacallà?
Doncs nosaltres molta. Bueno, de fet, això és sagradíssim a casa nostra, perquè els meus pares, la meva mare, la meva àvia, tots han fet sempre la mateixa recepta i l'hem mantingut. I, bueno, antigament es feia per temes religiosos, perquè aquell dia no es podia menjar bacallà, però jo ho he seguit més per devoció, saps? De dir, per tradició familiar, perquè al final, pues, bueno, lo religiós ja potser és lo de menys, però sí, el que diu la Pepi, et recorda a la teva àvia, a la teva mare, tot.
Clar, és que aquí vam començar una època amb la qual es feia de juni, després vam començar a parlar de que, bé, mira, de juni deixem-lo, en tot cas, només no mengem carn, no? I em sembla que ara ja al bacallà moltes famílies, n'hi ha que sí, que ho fan encara, diguem-ne, per la tradició més espiritual, però altres ja només ho fan per la tradició gastronòmica, no?, de menjar bacallà.
Sí, sí, totalment, totalment. I inclús hi ha una tercera generació de gent que ja no té la sort de que ningú a casa li faci i no han aprengut a fer-ho, llavors, si ells no en saben, venen a les nostres bacallaneries, que normalment sempre tenim o el bacallà ja de salat, perquè no fa falta que el remullin ells a casa, o inclús cuinat. O sigui, nosaltres ja els hi donem fet a la catalana, fet de la manera que li agradi, inclús el bacallà tradicional de Setmana Santa, com deies tu, amb panses, ou dur, tot, perquè diguin, bueno, no em vull quedar amb les ganes de menjar-lo.
Clar, és que hi ha molta gent, per exemple, que això ens passa molt amb segons quins plats, no?, o quin producte, és que t'agrada molt un cert producte, en aquest cas el bacallà, però, ostres, tu, haver d'anar a la bacallaneria, agafar el bacallà, dessalar-lo, però vosaltres de bacallà salat, de salat, en teniu sempre?
Sempre.
Sempre tenim, sempre.
Sí. Clar, això és. Que encara hi penso. Pepi, tu que ets de Sitges, aquí a la fonda tenim un gran amic, en Valentí de la Salseta, no sé si és client de la teva bacallaneria.
I tant. I no només client de la meva bacallaneria, és client de tot el mercat. És un noi que fa una cuina molt bona de mercat. I com ell diu de mercat, doncs es menja de mercat, ve allà, tots els dies allà a agafar els seus productes. I amb el bacallà, doncs, evidentment, també fa les seves.
Escolteu, tenim el bacallà i tenim moltes peces, no? Amb quantes peces podríem dividir, més o menys, el bacallà? És a dir, allò que es diu, no?, clàssic, per exemple, el morro. El morro, què és? La part més gruixuda del bacallà? La part del llom?
Exacte.
No? I després del morro, què ve? La part més plana?
Bueno, després vindria la ventresca, que és com si fos la panxa, que és la part més melosa perquè és la que té més gelatina del bacallà. És, potser, per, si fessis un bacallà al pil-pil, per exemple, és l'ideal.
Ventresca.
Ventresca, no? De bacallà.
Clar, després tenim la part, diguem-ne, que ve del morro i no la part ja més plana, i després la part de la cua, que la cua sí que potser és una miqueta més fibrosa, però cuinada bé, és fantàstica.
Ui, la cua, ja hi ha que es torna boixa per la cua. No sé,
sí, bueno, hi ha, clar, hi ha les dues parts de la cua. Una, la que té el tros del rosari, que diem que és l'espina, que llavors li don, per la gent que li agrada fer un bon guiso de bacallà, allò dona un gust excepcional. I llavors hi ha l'altre tros de la cueta, que no té gens d'espina i és molt malós de menjar, és el que diu la Pepi. O sigui, la gent es torna boja perquè això fregidet o rebossat és, vamos, un
manjar. Sí, els nens, sobretot, que a vegades diu, ui, els nens, es li va de meravella donar-li bacallà, i com una manera de donar-li el bacallà que s'almenyin sense protestar és enfarinat i en ou, ho fregeixen com un calamars i és que està boníssim.
Escolteu, i ens queda una peça, les cocotxes.
Home, les cocotxes, eh? I la tripa.
I la tripa de bacallà.
I en realitat no és la tripa,
exacte,
és la bufeta natatòria del bacallà.
Ui, això sí que és una delícia.
Això és una meravella.
Escolta, si m'has pitat, per què se li diu tripa a la bufeta natatòria? No? Pues perquè, clar,
deu ser per l'aspecte.
Callos i bacalau, també, no?
Exacte, deu ser per l'aspecte, que té molta similitud amb la tripa del porc. I de fet, o sigui, quan la compres també ve amb salaó i és molt primeta, però quan la remulles agafa un gruix com d'un dit o així i fet amb cigrons o, bueno, qualsevol salseta, és un manjar.
Quatre cigrons, sí, sí. Incorpores una mica aquesta tripa en res, dos minuts, i ja una vegada és salada i surt un plat boníssim.
Escolteu, quin és el vostre plat, diguem-ne, allò més icònic del bacallà? Aquell que, si ve algú a casa, a vosaltres o la vostra parella, feu-ho, o els vostres familiars, quin és, a veure, Pepi?
Mira, Pep, a mi no sé si això és dolent o no, però a mi m'agrada molt cuinar, també. I a casa et faig la competència, eh? M'encanta cuinar i llavors m'agrada també fer coses noves.
Ah, molt
també
bé, molt
tinc acostumbrada la família a fer, sempre a Sant Esteban, quan venen, la tina acostumbrada a fer-li sempre un primer plat de bacallà o un plat per allà que tombi, sempre un de bacallà, ja s'ho esperen, quan un ho faig malament. I el que sempre ha agradat molt és una bona base de ceba pochada, que no quedi fosqueta, que quedi una mica blanca, fas una capa. A baix pots posar, o sigui, a dalt, perdó, poses uns trossos de bacallà fregit. I a sobre d'aquest bacallà una rodanxa de poma, la passo una mica per la planxa perquè quede més tubeta, i una bona capa d'aioli. I mentre fem el pica-pica i mentre es parlem i tal i qual, això, com que ja està preparat, 5 minuts al forn, que es dori, que aquest alioli se bufe, i això està boníssim, aquesta mezcla de dolçó amb l'alioli i el bacallà està impressionant.
Que bo. Meritxell, tu què? A veure.
Pues jo ja soc d'una altra generació que no ens agrada tant cuinar, ja. Tenim altres prioritats a la vida.
Però de ben segur que la Margarita o en José cuinen, no? Qui cuina més a casa?
Bueno, els meus pares, els dos són cuinetes, els agrada molt, també fa uns plats molt bons de bacallà, però jo, per exemple, per la gent jove que no li agrada massa cuinar, jo recomanaria el bunyol de bacallà, que sembla una cosa molt bàsica i realment és una cosa exquisita i superllaminera i molt fàcil de fer perquè tot és amb cru. Vas a la bacallaneria que et donin bacallà picadet amb all i julivert. Llavors farina, llet, ou i llevat, tot en fred, batut. Vinga. I després amb una cullereta una paella amb oli i surt uns bunyols que ho pot fer hasta un nen de 6 anys, si vols.
Va, llavors hi fots un bol de romesco allà al costat.
Exacte, home, això si ho poses ja...
Un vermutet o una ampolla
de... Un bon vi, una cerveseta...
Això.
I ja a dormir.
Déu-n'hi-do, no, és que el bacallà dona per molt i a més el que dèieu, és a dir, sobretot si tu agafes el bacallà sencer i saps fer l'espassejament bé del bacallà, que a més ja el feu vosaltres, pots aprofitar molt tot aquest bacallà, no?
Exacte.
Les espines, per exemple, per fer una sopeta. És a dir, fas només allò, una bichisuas, no? Porro i patata. I a l'hora de posar-li l'aigua o el brou, has fet un brou amb aquelles espines de bagallà.
Buah.
I amb alguna pell que tens per allà que no saps de què fer-ne. Ostres, és que això et dona ja una cremositat, això. Sí.
Nosaltres el que volem ressaltar és que, bueno, que el gremi de bacallà, o sigui, els bacallaners, estem allà per ajudar i per demanar, o sigui...
Per assessorar la gent.
Sí, per assessorar, exacte. I que perden la por que tenen amb el bacallà.
Exacte, i molta gent que ve del record d'un bacallà sec, salat, que la gent se'l menjava abans, que no els dessalava massa bé, i llavors la gent recorda menjar un plat salat, i no és així. O sigui, per nosaltres avui en dia és, bueno, el millor peix del món.
Exquisit.
Doncs vinga, va, que la gent no tingui mandra, que vagi als mercats, al mercat de Rubí, i trobaran la Meritxell Ciurana Vicente, que és la presidenta del Gremi de Bacallaners de Catalunya, aquesta organització que representa i defensa els interessos del comerç del bacallà curat tradicional d'Islàndia. I si aneu al mercat de Sitges, hi trobareu la Pepi Orihuela Jiménez, que a part de bacallanera és una gran cuinera. Meritxell, Pepi, moltíssimes gràcies per venir avui aquí.
Gràcies,
ara jo ara no sé on vaig, si vaig a Rubí o a Sitges a menjar bacallà.
Sí?
Sí, primer a Rubí, després a Sitges, no?
I acabem a la platgeta.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Salut i bacallà.
Igual, això
La Fonda, amb Pep Noguer.
I arriba el moment de parlar amb el nostre sommelier de confiança, perquè avui, ja que parlem tant de bacallà, doncs, home, haurem de saber quin és el millor maridatge per un bacallà. Jordi Bord, bon dia.
Bon dia, Pep.
Escolta'm, el bacallà és fàcil o difícil de combinar, de maridar?
Jo crec que és molt fàcil, perquè al final aquests dies el que es tracta és de menjar, beure i viure millor. I per tant, al bacallà sempre es pot trobar un maridatge que li va perfecte per gaudir-lo. Si busquem complicants a la vida, o si busquem valorar una mica el potencial vitivinícola que tenim a casa nostra, jo et recomanaria, per exemple, un atreviment, perquè sempre a vegades s'ha parlat molt del tema dels blancs joves i frescos, però anem a buscar un blanc que tingui una miqueta més de criança. Per exemple, una garnatxa blanca. N'és molt bona i són molt bones les de la Terra Alta, però en aquest cas, aprofitant que recentment ha celebrat 20 anys des de la seva creació i un dels millors cellers de casa nostra aquí a Catalunya, et recomanaré una garnatxa blanca del Montsant, el Rita, del Vinyes Domènec, que és un blanc que té un petit i lleuger pas amb fusta, amb les barriques, que li fa donar una singularitat. En aquest aspecte greixós i sec, lleugerament salat que té el bacallà, ens hi van bé els vins, que són àcids, frescos, joves, però que tinguin una mica de cremositat, finura, elegància, lleugerament algun torrat, que li va perfecte amb aquest estil de vi.
Clar, és que el bacallà, per de tot això, té una cosa important, i és aquesta part de la gelatina, no? Clar, evidentment, doncs, no és el mateix un bacallà fet al forn que, per exemple, un pil-pil, que té aquest punt gelatinós, que té aquesta panda del greix amb l'oli, amb l'emulsió, o, per exemple, un bacallà amb un romesco.
Exacte. Clar, si anem a, diguéssim, en aquesta manera de cuinar el bacallà, la gelatina, aquesta part més greixosa, que ens hi va molt bé, i per deformació doncs no puc evitar-ho, parlar de bombolles, parlar d'un bon escumós, un escumós d'una criança així ja llarga, 48, 50, 60 mesos, que el carbònic és fi, és elegant, està molt ben integrat, però que sigui doncs, un brut, perfectament un brut, amb un dosatge molt baix, que sensació de secant, però no extremadament, que ens ajudarà a netejar i, sobretot, a preparar-nos pel següent tall de bacallà amb aquesta textura gelatinosa, o inclús amb el propi romesco, que ens donarà aquests tocs una mica més lleugerament picants, espaciats o greixosos.
Jordi, les bombolles ens hi van bé aquí també?
Aquí ens hi van molt bé les bombolles. La bombolla és molt versàtil i ja ho saps que jo sempre la defenso, no? Però sí que és veritat que la gràcia que té els vies comós és que sempre ens neteja molt bé la boca de qualsevol tipus de textura, cocció, salsa, reducció, inclús plat cuinat que ens permeti doncs, que la boca quedi neta pel següent tall.
Jordi Bord, anem a obrir ampolles?
Som-hi, vinga.
Moltes gràcies.
La Fonda.
i des del Sallarrim a Rabós d'Empordà, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
No m'agrada esmorzar just quan m'aixeco. Sempre feinejo un xic. El plat s'ha de guanyar. M'he fixat en una cosa, que les que més et fan créixer són les persones que d'entrada penses que no t'hi cauen, t'enrampen un xic quan els veus. Han arribat per explicar-te alguna cosa. Són un repte. Durant uns anys de jovenet no sabia gaire què havia vingut a fer aquí. Ara ja fa temps vaig veure-ho clar. He vingut a viure, en el meu cas, sense estridències ni cops de timó. I després hi ha la cuina, que la fas a diari diverses vegades. A casa les coses s'enganxen. Això produeix una irregularitat de cocció que la fa més gustosa. Quan menges a fora, a vegades costa trobar aquest tret casolà. Els plats són massa perfectes. Vindria a ser com els vins vius, amb aquests oxidats, aquest petit carbònic, aquesta boca antiga de vida viscuda, de vida imperfecta. Ara que ja no plou, els verbs són més secs, costa més d'escriure. Si una cosa veig clara és que és important viure aïllat si es vol arribar a algun lloc. Tot se't menja avui, tot es confon dins la massa. Viure a poble et permet aquest fet. Hi ha racons per divagar i observar tot el que està passant, els ocells. Això sí, a poble tot se sap. Fins i tot et diré que tampoc et facis gaire a casa tu. No deu ser tan important, ni tampoc. Hi ha una recerca que crec vàlida, la del silenci. Abans la gent reposava després de cansar-se, menjava quan hi havia gana. Ara el descans és connectat, amb massa interferència. En fi, hi ha un sol i una estepa que m'esperen. En Pep de la Plaça, que no camina gaire, m'ha demanat amb la intensitat que demana les coses que n'hi agafi un parell d'abraçats. No hi ha res com l'estepa per la tos. Jo hi em vaig confondre i n'hi vaig donar negra. Avui m'ha remarcat que és la blanca que vol. Me n'hi vaig.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase de Joseph Verschu que diu: una menja sense maneres és una perfídia. Esperem que us ho hàgiu passat de meravella i, si tot va bé, ens tornem a trobar aquí, a La Fonda, en podcast cada dijous. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. No, through here I feel the surrender.
good times, oh, good times, oh, good times, oh, good times, oh.